Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 de vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
ZERO12, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Passen 7 minuts de les 10. Encetem la segona hora de programa amb el nostre espai diari d'actualitat per parlar-vos avui d'una nova proposta cultural que tindrà lloc aquesta tardor a Olèrdola. Seran fins a 4 espectacles de música i teatre en 4 espais diferents emmarcats sota el títol d'Escena Olèrdola. Per conèixer-ne els detalls, com no, anem fins a Canal 20. Ariana Caballero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs estem molt i molt contents de parlar avui d'aquest nou cicle de l'Escena Olèrdola que s'estrenarà aquest proper divendres. Per parlar-ne, ens acompanya la tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, Maite Esteban. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escena Olèrdola, 4 espectacles en 4 espais diferents, una mica l'essència olardolana, aquesta dispersió d'espais.
Exactament, amb la voluntat d'apropar la cultura i els espectacles a tots els indrets d'aquest municipi, doncs que té aquesta característica de ser dispers en diferents nuclis de població.
Mm-hmm. Explica'ns una mica per què neix un programa aquesta tardor com l'Escena Olèrdola.
El programa o el cicle d'espectacles neix des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament amb la voluntat d'apropar espectacles teatrals i musicals al municipi d'Olèrdola per oferir unes propostes fresques, amables, que no vol dir que no tractin temes punyents, però per apropar-les a tothom i que tothom pugui viure les arts escèniques doncs ben a prop de casa.
Uh-huh. Estem parlant de 4 espectacles entre els mesos d'octubre i novembre. És una època en què potser pel que fa entitats o així no hi ha tanta activitat a l'aire lliure, i és una bona època per programar cicles, i més un nou cicle com aquest que neix enguany, Maite?
Sí, les entitats aquí al nostre municipi tenim la sort de que són molt actives i no paren mai, per tant, igualment tiren endavant les seves propostes i les seves activitats. La tardor a mi sempre m'ha semblat una bona època per això, per programar, perquè ja ve de gust potser tancar-se més en un espai, gaudir d'un espectacle. A l'estiu també, més a l'aire lliure potser, però en aquest cas també volem posar en valor la riquesa d'equipaments que tenim aquí al nostre municipi, i cada espectacle es portarà a terme en un d'aquests equipaments.
Per exemple, si vols, parlem d'aquests espais que acolliran aquests quatre espectacles, després parlem també d'aquests espectacles concretament. Per exemple, el local Rossend Muntaner o el casal Molantenc de Sant Pere Molanta, per tant Sant Miquel d'Olèrdola, Sant Pere Molanta, el local nou de Moja, per tant els tres locals una mica emblema de cada nucli, no? Acollant algun d'aquests espectacles, i l'església del castell d'Olèrdola, no hi podia faltar. Exacte. Un espai del castell, no?
Sí, el castell és el que dona identitat a tot el municipi. Pensem que és un espai meravellós i fantàstic. Costa una mica pujar-hi, això no ho negarem, però és un espai realment fantàstic. A més, venim del precedent dels vespres d'estiu al castell, que van tenir molt, molt d'èxit, i tothom va gaudir molt d'aquest espai a l'estiu, i ara a l'octubre doncs segur que també gaudirem d'aquestes músiques amb ànima, que serà el concert que es portarà a terme, un repertori de cançó amb un toc intimista, proper, i pensem que aquest espai doncs pot ser l'idoni.
Aquest divendres ja hi ha la primera proposta, en parlarem també d'aquí una mica, perquè és la proposta Píndoles, aquest teatre breu. En parlarem d'aquí una estona amb una de les seves organitzadores. Si et sembla, repassem tota la resta de la programació, aquestes músiques amb ànima que ens parlaves ara mateix, que deies, que serà la proposta que precisament heu ubicat des de la Regidoria de Cultura a l'església del Castell d'Olèrdola.
Exactament, el dissabte dia 26 d'octubre. Aquesta proposta, a diferència de la resta, serà una miqueta més d'hora, a 8:15 del vespre.
Qui són aquestes músiques amb ànima? Qui ens l'oferirà aquest concert de músiques amb ànima?
Doncs tindrem l'Anna Aparicio a la veu i en Mario Bernaus a la guitarra. Són dos músics amb molta solvència, i també cal dir aquí que cal agrair la col·laboració del Museu d'Arqueologia de Catalunya i també del programa Viu al Parc de la Diputació, doncs, que ens ha ajudat a tirar endavant aquest concert. Faran un repàs per la música tradicional americana i llatinoamericana, fins la música de casa nostra, doncs amb cançons conegudes per tots i que segur que en gaudirem.
Això serà, com dèiem, la segona proposta d'aquest cicle Escena Olèrdola, que arribarà el 26 d'octubre, i dèiem que serà octubre i novembre, per tant les dues següents les tenim ja ubicades al novembre.
Exactament. El novembre tindrem el dissabte dia 9 de novembre a les 8 del vespre al local de Moja, tindrem un títol que es diu Barbes de Balena, que d'entrada pot semblar sorprenent. Té un subtítol que és O de què estan fetes les cotilles. És una obra que parla, en el fons, del feminisme. Dèiem que són obres fetes o pensades per gaudir-ne. No busquem allò, coses molt, molt complicades, però sí que és veritat que el teatre i les arts, doncs, al final parlen de la vida, no? I en aquest cas ens parla del feminisme. A partir de la primera dona metge, de metgessa de Catalunya, que va ser Dolors Aleu i Riera. Ella va ser la primera en qüestionar que les cotilles fossin una cosa saludable per les dones, que després evidentment es va demostrar que no era gens saludable. i l'obra al final s'acaba preguntant si les dones encara portem cotilles o realment hem aconseguit treure'ns-les.
Potser de cotilles no n'hem vist, però de faixes sí, sort que ja no se'n porten gaires de faixes.
Sort.
Però també aquesta reflexió que fa aquesta obra sobre si realment ens les hem tret aquestes cotilles, siguin reals o siguin figurades,
exacte,
no, Maite?
Exacte. I aquesta obra doncs, ens l'ofereix una companyia, exacte, una companyia molt solvent de teatre musical, que són els Pirates, i penso que és una gran oportunitat de poder-los veure aquí, aquí mateix, no? Aquí a Moja.
Molt bé, doncs a Mariana Cabiró, amb Laura López, amb Núria Cuyàs i amb Anna Romaní, amb quatre dones a l'escenari del local 9 de Moix, en aquest cas. No?
Ah, exactament.
Això el 9 de novembre, i l'última, la quarta proposta d'aquesta escena Olèrdola, serà operística, sí?
Ah, exactament. Hem volgut, ja ho veieu, hem volgut fer una proposta variada de disciplines una miqueta diferents, i tancarem el cicle amb una òpera de petit format. Vol ser una òpera també, en aquest cas, molt propera, té tocs d'humor, fins i tot que arriben al surrealisme. Us la recomano molt perquè realment és molt divertida, i participa Elena Martinell com a soprano i Glòria Garcés com a pianista, i amb la direcció de del Mar Rosic, que és força doncs, conegut.
Molt bé, doncs aquestes àries de reservat el dissabte 23 de novembre, en aquest cas a les 8 del vespre, al casal de Sant Pere Molanta.
Exactament.
Tant, tenim un altre espai d'Olèrdola que acollirà que serà part de l'escena Olèrdola, vaja.
Exactament. Voldria afegir també que s'ha volgut, amb la voluntat d'apropar al màxim, s'ha fet un preu realment, un preu d'entrada molt popular, que és de 3 euros i mig, que doncs els assistents podran pagar al moment.
No pot ser cap excusa, aquest preu. Mai.
No, segur que no.
I dèiem que ens guardàvem la primera de les propostes, la d'aquest divendres 11 d'octubre, per parlar-ne a la darrera, perquè podíem parlar-ne precisament amb una de les coorganitzadores del Festival Píndoles, que és qui ens portarà un tastet d'aquestes píndoles. Maria Soler, no sé si ja ens escoltes.
Sí, hola, bon dia.
Hola, Maria, molt bon dia. Tenim aquí també a la Maite.
Bon dia.
Maria, parla'ns una mica, per qui no conegui el Festival Píndoles i la gira posterior que feu amb aquestes píndoles, parla'ns de què són les píndoles, el teatre de píndoles.
Sí, l'espectacle Píndoles sorgeix de fet d'un festival, que és el Festival Píndoles, que fem cada any a Barcelona el mes de juny. Aquest any passat vam arribar a la cinquena edició, i el que fem nosaltres en el festival és estrenar cada any més de 15 obres de microteatre, de teatre breu, i després les intentem fer girar per tot Catalunya, i fins i tot les hem portat a les Balears, amb un format original compost de 3 obres d'aquestes que s'han estrenat al festival, en espais singulars d'un poble, d'un teatre, d'un ajuntament, depenent de les necessitats.
Per tant, dèiem que el local Rossend Montaner seria un dels espais, però de fet és només el punt de trobada, perquè les píndoles tindran lloc en 3 espais diferents, Maite?
Exactament. També utilitzant els espais del local Rossend Montaner i d'altres.
Sorpresa, això ja la gent s'ho anirà trobant, eh? Maria, parla'ns una mica de quina màgia té o quina diferència té, vaja, el teatre breu, aquestes píndoles teatrals.
Clar, el teatre breu són obres de 15 minuts de durada, per tant, normalment són molt intenses. En 15 minuts has de ser capaç d'explicar una història que tingui un inici i un gent desenllaç. I a més ho fem a tocar del públic i dels espectadors. Normalment són espais singulars, petitons, i això fa que la interpretació entre actors, actrius i públic sigui molt més intensa.
Deies que això forma part d'un festival, en el festival se n'estrenen una quinzena, si no m'equivoco, que has dit, i doncs la gira n'escolliu 3. Per tant, la gent d'aquí d'Olèrdola, o tothom qui s'apropi a l'escena Olèrdola, podrà tastar 3 d'aquestes obres de les estrenades del darrer Píndoles, entenc?
N'hem portat unes miques de diferents edicions, fareu un tastet.
Molt bé.
Portem aquí a Olèrdola La vella evasió, El català d'una nit d'estiu i Tot inclòs, que són 3 comèdies molt diferents entre elles, i si no recordo malament, totes han estat presents en edicions diferents.
Parla'ns una mica d'aquestes tres píndoles que, teatrals que podrem veure aquest divendres, tu o Maite, qui vulgui. Maria.
Sí, com voleu. La Vella Vasia és una comèdia sobre dos ancians que estan en un geriàtric i que volen fugir-ne. Llavors els seus plans estrambòtics per intentar fugir del centre. El Catalunya d'una nit d'estiu és una comèdia que jo recomano molt al públic jove, ja que fa una reflexió sobre què és el reggaeton i com podríem transformar-lo al català. I després el Tot Inclús, que és una comèdia però que dona un gir bastant important, que parla sobre dos persones que estan de vacances i fa una reflexió sobre el suposat turisme en el que t'hi va Tot Inclús, la pulsareta típica que et posen als hotels de 5 estrelles, i què els hi passa a aquestes dues persones quan estan de vacances, que tenen una situació que han d'afrontar i no en són capaços.
Per tant, parlem de tres obres molt diferents entre elles, estrenades en diverses edicions d'aquest festival Píndoles, i per tant, entenc que de tres companyies diferents, per tant, tres estils i tres maneres de fer també diferents, concentrats en obres de 15 minutets, Maria.
Exacte, sí, sí, de fet el que veureu són això, en una hora veus tres històries completament diferents i fins i tot tres estils diferents. Sí, sí, de fet és la gràcia de l'espectacle una mica, que en una jornada puguis veure tres gèneres diferents o tres formes de funcionar o de fer teatre diferents.
El festival Píndoles, no? El moment en què estreneu totes les obres de cop, és un èxit. Com funciona aquesta gira i com respon la gent dels llocs on aneu, com serà aquest cas aquest divendres a Sant Miquel d'Olèrdola?
La veritat és que funciona molt bé, perquè el que nosaltres proposem al final és una experiència. És un circuit format per tres obres, però el que tu estàs fent també és descobrir tres espais. En alguns casos hem anat a llocs on normalment aquells on actuem no estan oberts al públic, llavors creem un doble efecte sorpresa, no? De les pròpies obres que la gent no ha vist, però també dels espais.
Maite, per què heu decidit escollir el Píndoles com a una de les quatre propostes d'aquesta escena Olèrdola?
A mi realment Píndoles ho conec d'altres ocasions i em sembla un format realment que el públic gaudeix molt. Les propostes, Maria, que oferiu són de moltíssima qualitat i realment per mi en aquest cicle no hi podien faltar, realment.
Moltes gràcies.
Maria, perquè són propostes que això, que estreneu al Píndoles i entenc que us arriben textos i propostes de companyies i escolliu quines estrenen cada any i quines formen part d'aquest catàleg de gira posterior.
Sí, bé, de fet nosaltres obrim convocatòria, que així també hi tenim dramaturgs o dramaturgues que ens estan escoltant. Normalment obrim convocatòria a desembre de cada any i és una convocatòria que un jurat de professionals se les llegeix totes i escull quines consideren que són les millors i les més aptes pel festival. Llavors, l'any passat, per exemple, vam rebre més de 150 textos.
Déu-n'hi-do.
Sí, són uns quants.
Es diu aviat, eh? Nosaltres sabem de gent del Penedès que ha estrenat proposta aquí al Festival Píndoles, per tant també ens agrada saber que gent penedesenca s'atreveix a enviar textos, no? a participar-hi i també a poder formar part d'aquest catàleg que després podeu anar movent, com serà aquest cas aquest divendres a Sant Miquel d'Olèrdola. Maria Soler, coorganitzadora del Festival Píndoles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa d'avui, explicar-nos exactament què és això del Píndoles per qui no ho conegués, i fins aquest divendres.
A vosaltres moltes gràcies. Vinga, gràcies. Divendres.
Gràcies. Maite, la Maria ens ha explicat molt bé la proposta d'aquest divendres. Suposo que és una proposta que sorprendrà el públic, no, també?
Penso que sí. Voldria afegir també que justament aquesta proposta es programa a l'inici dels actes de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola. És a dir, que podrem anar al teatre i després quedar-nos al pregó, al piromusical i tots els altres actes que estan organitzant la Societat de Sant Miquel i que segur que pot estar molt bé de gaudir de tot això aquí ben a prop, a Sant Miquel d'Olèrdola.
Aquest divendres, diguem, us heu aliat amb la Festa Major de Sant Miquel.
Exacte.
El 26 d'octubre també en el marc del cicle Viu al Parc, per tant és una escena Olèrdola que no va per lliure, diguem, sinó que aglutina també moviment que ja hi ha al municipi, no, Maite?
Exactament, intentar treballar amb la complicitat de, doncs, des de la Societat de la Lleialtat, el Museu d'Arqueologia, la Diputació, que no m'ho deixi, per favor, perquè ens dona molt de suport a l'hora de tirar endavant aquest cicle. Esperem també que tingui una bona acollida aquí al municipi i doncs, que quedin moltes ganes de programar-lo un altre cop.
És la primera edició, entenc que amb ganes de que tingui continuïtat, òbviament, que per això s'organitzen, no?
Exactament. Coses. És la primera edició, però evidentment hi ha molts precedents d'espectacles escènics que s'han programat aquí al municipi amb aquests equipaments tan fantàstics doncs, que tenim.
A Olèrdola hi ha molta tradició de teatre, hi ha molts grups de teatre. Com creus que respondrà el públic o com està responent la gent que ja ha anat veient la programació aquests últims dies?
Justament els hem explicat, els dos grups de teatre que tenim aquí, l'Arrel i el Folre, perquè ara estem treballant també un altre cicle que arribarà properament, que és la roda de teatre amateurs del Penedès. De fet, a ells els hi vam explicar molt a l'inici, quan encara no n'havíem fet difusió, i la resposta va ser bona. Contents doncs, de tenir una proposta professional també aquí al municipi.
Clar, perquè estem molt acostumats a tenir espectacles de teatre, música professional doncs, en grans equipaments no? a les capitals, com pot ser Vilafranca o el Vendrell, o a Vilanova, aquí ben a prop, però els municipis petits, Maite, tu com a tècnica de cultura d'Olèrdola, costa més arrencar això o al final hi ha possibilitats i hi ha marge i hi ha públic per poder-ho dur a terme?
Jo estic plenament convençuda de que és possible, de que no cal tampoc tenir grans infraestructures escèniques. Totes aquestes propostes, també una altra característica que no hem explicat, és que necessiten ben poquet per tirar-les endavant. Justament el Píndoles que n'estàvem parlant ara, necessiten gairebé res. És els actors amb un espai pràcticament nu i amb això es pot fer teatre també. La resta d'espectacles potser necessiten una miqueta més, però ben poquet.
Al final també és buscar espectacles que encaixin, no? Tampoc voler fer segons quin muntatge, ser realista, però buscar espectacles de qualitat que hi són i molts, no?
I n'hi ha moltíssims que juguen també amb això, amb no buscar grans complicacions escèniques, grans infraestructures, sinó anar a mínims i als actors i poca cosa més.
Les entrades a un preu de 3,50 € pels 4 espectacles, a taquilla el mateix dia, no?
A taquilla, exacte, el mateix dia, sí.
Recordem una mica aquestes 4 dates. Aquest divendres 11 d'octubre a Sant Miquel d'Olèrdola, marcat en la Festa Major, aquest Píndoles, del que ens ha parat molt bé la Maria. 26 d'octubre.
Músiques amb ànima a l'Església del Castell d'Olèrdola, en aquest cas una miqueta més d'hora, 7:45.
Després tenim una altra proposta teatral dels Pirates que ens arribarà el 9 de novembre, correcte?
Exactament, al local 9 de Moja, a 8:00 PM.
Les barbes de balena o de què estan fetes les cotilles, de les que hem parlat, i finalment aquesta escena a Olèrdola, aquesta primera edició, que clourà el 23 de novembre, ja amb més fresqueta i amb òpera.
Exacte, a 8:00 PM al Casal Mulatenc, amb l'òpera de petit format Àries de Reservat.
En direcció de Mar Rosic i amb Helena Martinell i Glòria Garcés a l'escenari. També ens agrada molt que veiem moltes dones als escenaris, que a vegades encara hi ha moments en què, cicles en què costa.
Moltes, és veritat. Això no
sé. Ara me n'he donat i déu-n'hi-do.
Moltes, sí.
Doncs sap greu que haguem de destacar això encara, però passa, que a vegades costa i per tant és important valorar-ho també quan es posa en valor i quan hi ha presència de dones dalt dels escenaris. Maite, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per la proposta de l'escena Olèrdola, que imagino que arrenqueu amb moltes ganes.
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs a gaudir-ne, merci.
Els Pets canten a la Laia des del seu darrer treball. Així arribarem a 11:15, la segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
i ara es pinta un mirall qualsevol i presumida es pessiga les galtes. L'ai ara sortir malgrat la calor, no es vol posar mocador i ara just separat fora el mercat va bé amb els aparadors. L'ai ara queda amb amics de debò per fer un beure i parlar de la vida. Escriu en llibretes d'acords el que li passa en lletra arrodonida. Laia no vol que la mirin amb dol ni que l'admirin tampoc. No és valenta, té por i ara el que vol és una tarda de sol.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació comarcal, en aquest cas en el Penedès en xarxa, per explicar-vos, entre altres qüestions, que joves viticultors del Penedès enterren la Deocava. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Joves viticultors del Penedès van protagonitzar una protesta durant la inauguració del Cavetàs per mostrar la seva disconformitat amb els preus del raïm d'aquesta campanya. L'associació va donar per morta la Deo Cava i van representar el seu enterrament acompanyats d'uns grallers. L'anunci d'aquesta protesta es feia amb l'esquela on deia els seus afligits, Freixenet, Codorniu i Jaume Serra, ens fan saber que el funeral en el que pregarem per la seva ànima se celebrarà els dies 4, 5 i 6 d'octubre durant el Cavetàs. Els joves també van manifestar-se pel Cavetàs amb la pancarta al preu del raïm, al preu del Penedès. D'altra banda, la CUP de Sant Sadurní també va protestar per la presència del vicepresident del govern de Catalunya, Pere Aragonès, al Cavetàs, per posar en marxa la coneguda com a Llei Aragonès, que obre la porta a privatitzar molts serveis públics vinculats amb educació, sanitat o serveis socials, entre d'altres.
I us comentem d'altra banda també que estan obertes les inscripcions per participar en la visita gratuïta del Sant Sepulcre d'Olèrdola, programada per el diumenge 20 d'octubre. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza la visita al Sant Sepulcre dins de les rutes pel patrimoni el diumenge 20 d'octubre en tres torns de visita guiada gratuïta, 11:15, 12:15 i 12:15. El Sant Sepulcre és l'única església romànica de planta circular del Penedès, fou la seu del priorat de canonges militars del Sant Sepulcre fins al segle XV i l'any 1954 es van descobrir unes pintures romàniques del segle XI sobre el judici final. També es farà la visita exterior de la casa del qui va ser marquès d'Olèrdola, Francesc de Paula i Rius i Taulet, que va ser alcalde de Barcelona al segle XIX. El Sant Sepulcre és un bé cultural d'interès nacional, declarat monument històrico-artístic, i la seva visita el proper dia 20 és una ocasió única per conèixer aquest monument singular perquè la resta de l'any no està obert al públic. Per participar en les visites cal fer inscripció gratuïta a l'adreça de correu electrònic oldl.turisme@olerdola.cat o bé al telèfon de l'Ajuntament al 93 890 3502.
I des de Ràdio Vilafranca us expliquem que ahir al matí va obrir l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, però l'Ajuntament de Vilafranca continua encara afectat parcialment pel virus informàtic. Aquest dilluns ja va obrir l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de forma encara a precari. Des de l'Ajuntament calculen que en 6 o 7 dies tots els serveis podran obrir ja definitivament. S'ha prioritzat els serveis de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i també de la policia i s'ha decidit substituir tots els discs durs dels PCs i s'anirà volcant posteriorment el contingut mica en mica del que ja hi havia. També s'intentarà sectoritzar la xarxa informàtica de l'Ajuntament de cara a futurs atacs informàtics. Des del dilluns de la setmana passada, recordem-ho, els serveis informàtics de l'Ajuntament de Vilafranca estan aturats com a mesura de precaució davant dels atacs informàtics que van patir el divendres 27 de setembre. Diverses administracions públiques catalanes van patir atacs d'aquest tipus i a Vilafranca es van activar les mesures de seguretat per tal d'evitar que la informació pogués sortir a l'exterior. De moment, l'aturada informàtica feia impossible fins ahir qualsevol tràmit lligat a l'administració local. L'afectació del virus anava acompanyada d'una reclamació d'una suma de diners per tal de poder reparar-la, que es demanava pagar amb bitcoins. Però l'Ajuntament de Vilafranca no es planteja pagar aquest suborn. I anem ara a informació esportiva. Dir-vos que el Club de Futbol Calafell i la Unió Esportiva Segur empaten els seus partits a terra catalana. Ens ho amplia David Canto des de Bellver Ràdio. Bon dia.
Bon dia. El cap de setmana ha deixat resultats positius per als conjunts futbolístics calafellencs, en què destaca la victòria de l'Atlètic Segur al camp del Futbol Club Tarracó 0-2 i els empats del Club Futbol Calafell en el derbi al camp del Vendrell 1-1 i de la Unió Esportiva Segur a casa davant el Club Esportiu Constantí 1-1 a la tercera catalana. El Club Futbol Calafell va esgarrapar un punt del camp vendrellenc, tot i que es va quedar amb un regust amarg perquè el gol de l'empat dels locals va arribar en el darrer sospir del partit. Els verds són vuitens amb 8 punts. I segon empat consecutiu de la Unió Esportiva Segur, aquest cop a casa, davant d'un combatiu Club Esportiu Constantí que va posar en problemes els blau i negres. Els tarragonins es van avançar al minut 12 de partit i l'empat va arribar a 15 minuts pel final. Els de Segur, però, segueixen a la zona alta de la taula classificatòria i són els tercers amb 11 punts.
Continuem encara al Baix Penedès i parlant també d'informació esportiva. El domenyenc David de la Cova ha guanyat el Trencacames. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. El domenyenc David de la Cova s'ha proclamat campió per tercer any consecutiu aquest dissabte 5 d'octubre a la cursa organitzada pel grup muntanyenc de la Lira Vendrellenca, la Trencacames, una marxa de resistència que travessa tota la comarca del Baix Penedès. Aquesta marxa ha estat la 18a edició i hi han participat 234 inscrits. En declaracions a Ràdio Televisió, el banderí David de la Cova ha explicat que de tots els anys que l'ha fet és l'any que millor s'ha trobat. El circuit ha estat molt xulo i la valoració general ha estat molt positiva. El recorregut va passar per el Vinyana, Mas Llorenç, la Bisbal del Penedès i el Montmell.
Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Wanna move your body to the house beat. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Cuida Missa Densa, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky i cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Danger, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM. Come on now, come on, feel it.
Des d'Olèrdula.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema, la llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles.
And now we're all out here tonight. Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, lluny dels problemes del món. Un món que balla avui és un món millor. Llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. And now we're all out here tonight. Something burning, something bright.
Si cau la nit, aquí seguirem sense pressa, cantant les nostres cançons, explicant batalles, somiant un altre món. Si cau la nit, aquí ballarem la tristesa, lluny dels problemes del món. Un món que balla avui és un món millor.
Persones de voluntariat i ho fem amb una molt bona introducció a càrrec dels Charango i aquest Som Foc.
It's gonna be alright, it's gonna be just
A les zones del Penedès en xarxa torna un espai dedicat al voluntariat, a totes aquelles persones que dediquen unes hores, una mica de temps, a ajudar els altres, a col·laborar. És un espai mensual que ens acostarà l'Àngels Gómez, responsable de l'oficina del voluntariat de Vilafranca. Molt bon dia i ben tornada.
Hola, bon dia.
A més, tindrem aquesta estoneta per parlar d'aquest món i per conèixer aquestes entitats i aquestes persones que formen part del voluntariat, que afortunadament és una massa crítica que creix mica a mica.
Doncs sí, és veritat. Sempre hi ha hagut, no?, persones doncs, voluntàries amb ganes de dedicar el seu temps i bueno, l'ideal és això, no?, que ha anat creixent i a més està creixent d'una forma doncs, important, perquè, esclar, sempre normalment la persona que podia fer voluntariat, per dir-ho així, ja és una persona amb una característica, no?, de que s'ha jubilat, que té més temps, de dedicació, que, bueno, el tema, no?, de dir, doncs, què puc fer i com puc ajudar els altres. Però ara també veiem sovint que no tan sols les persones que s'han jubilat, que sí que continuen venint, però hi ha gent jove, que és molt interessant, que, per exemple, per qüestions de, bueno, dels seus propis estudis, per voler complementar, no?, part dels estudis que estan fent amb alguna acció social, que durant aquest temps de vacances doncs diuen, ostres, doncs jo puc ajudar, no?, a fer alguna cosa i em ve de gust, perquè també veuen mitjançant la informació de la televisió, no?, que estan passant coses i llavors és una mica la sensibilitat, no?, que es remou i van aportant aquest interès de venir allà a l'oficina de dir, escolta'm, jo vull dedicar, doncs mira, estic de vacances aquest estiu, tinc aquests 2 mesos i doncs si hi ha doncs, algun espai on jo pugui ser, vull dir, pugui ser d'utilitat, doncs m'agradaria ser-hi. I després, ara, a l'inici de curs, doncs és veritat, han vingut estudiants que estan fent doncs, un màster o que estan fent alguna cosa, però que hi disposen aquest temps, doncs, un dia, 2 dies a la setmana, i que creuen important aportar aquest temps. I això nosaltres ho estem veient, que s'està enriquint, sí, sí.
Les entitats també canvien, s'adapten als nous temps, tenen noves necessitats, han de ser a les xarxes socials, han de tenir una bona pàgina web... I aquest és un espai per on pot entrar la gent jove com a voluntària, perquè a la millor no cal fer un voluntariat presencial, sinó des de casa, online, donar un cop de mà amb aquestes xarxes, amb aquesta web. També és una forma, no?, que pot atraure aquesta gent jove.
Sí, evidentment aquesta és la fórmula que atrau a la gent jove. El tema de lo que són les xarxes socials i aquest mecanisme i tota la via digital és el que més li interessa. Inclús els whatsapps, perquè bueno, també ja no es poden posar en comunicar amb whatsapps. I la gent jove, clar, és la manera de trobar aquesta informació que no han d'anar parlant ningú, sinó que la veuen, i que a més poden fer diferents combinacions, o sigui, poden treure informació que la veuen, la visualitzen perquè algú les aporta, però que a la vegada ells poden fer les seves aportacions. És un enriquiment, diguem-ne, tant, no?, des del que posa, no?, la crida que fa l'entitat, com la persona voluntària que s'hi vol dedicar.
Hi ha qui té molt clar que vol ser voluntari d'una entitat X i ja s'hi adreçarà i trobaran la manera, però hi ha altres persones que no ho tenen tan clar o no saben exactament a quina entitat anar i poden venir a l'oficina del voluntariat. I quin procés enceteu per trobar l'entitat, per casar entitat que necessita voluntaris i persona voluntària amb ganes de donar un cop de mà?
Doncs mira, el procés és una visita, que venen, i ja t'ho dic, sovint, justament després de vacances, doncs sembla que hi ha hagut una reactivació, no?
Perquè estan venint... Perquè amb el nou curs, no?, tots ens fem bons propòsits, sí, d'alguna manera, i aquest és un.
Sí, sí. No, i això que et comentava, que doncs que hi ha gent que, bueno, des d'estudiants, des de gent que jubila, des de gent que està a casa, que fa com aquesta reactivació passat a l'estiu, jo tinc aquest procés, i ja els agrada, no?, tenen aquest interès. Llavors el procés és, venen a veure... Els hi fem una atenció directa i una mica d'entrevista. Quin són el seu interès, però, és clar, buscant que el que ell pugui aportar, ell o ella pugui aportar, sigui de l'interès també de l'associació que ho demana. Per una banda tenim tota una referència d'entitats, tenim tot un llistat d'entitats, que ells fan una crida, que la posem a la web, que diuen quin tipus de persona o voluntari els aniria bé, en el sentit de que doncs algú que dediqui amb la gent gran, algú doncs que sigui li vagi, doncs li vingui més de gust estar en una associació animalista, algú per al tema de salut mental, esclar, els diferents àmbits, no? Llavors fan aquesta crida i llavors el que nosaltres fem és casar d'alguna manera les necessitats de la pròpia entitat amb aquesta persona voluntària, que el que fa és de dir, ostres, doncs a mi m'agradaria, doncs mira, justament treballar amb persones grans, o m'agradaria doncs ser monitor d'esplai, o ajudar en els monitors d'esplai, o m'agradaria amb el tema de lleure mediambiental, com que avui dia hi ha tants àmbits, llavors veient les característiques de cadascú, amb l'edat, amb la disponibilitat, pot ser matí, pot ser tarda, pot ser caps de setmana, pot ser l'estiu, pot ser l'hivern, vull dir que hi ha, no?, aquestes fórmules. Llavors mirem les intencions o l'interès d'aquesta persona més l'entitat. Els posem d'acord, per dir-ho així, nosaltres el que fem el punt de voluntariat és trucar per telèfon, informar amb la crida que ja ens havien fet l'entitat i els diem, mireu, tenim una persona amb aquestes característiques i aquest perfil i si us sembla, doncs ho posem en contacte. I efectivament, llavors és quan ells queden d'acord amb quins dies o quin moment, no?, poden fer el seu servei. I llavors l'entitat ens fa aquest retorn de dir, mireu, aquesta persona, vull dir, ja està aquí amb nosaltres,
ens hem entès,
i ja doncs vindrà un cop a la setmana o vindrà dos i fem aquest seguiment.
Hi ha un moment, com deia l'Àngels Gómez, en què es plantegen més aquestes coses, inici de curs, per allò dels bons propòsits, però també quan un deixa de treballar, no?, quan es jubila. Però també pot haver-hi la recança de dir, home, ara que estic lliure, vull aprofitar, vull fer un munt de coses que tinc pendents. Tampoc lliga tant. Tu tries la dedicació que hi pots donar.
Evidentment. Una cosa que parlem sempre quan ve la gent a fer voluntariat o demanar el què, no?, aquesta informació, sempre els diem, el primer, voluntariat, ja ho diu la paraula, és voluntari. La qual cosa, hi ha un compromís en el moment que estàs en un lloc i dediques aquell temps, això és un compromís que dediques com a responsabilitat i com a dret que tens a fer-ho, però una altra és que la gent ha de decidir quins dies, quan, o sigui, no és una cosa que oprimeix. Hi ha persones que, evidentment, doncs, o millor estan tota la setmana, perquè van totes les tardes amb una entitat perquè s'hi troben bé, perquè els agrada i perquè és igual, se senten satisfets, no? Però hi ha persones que, doncs, possiblement, un cop cada 15 dies, doncs, van a una residència a donar un cop de mà, doncs, per fer lectura. Doncs els segons dimarts de cada mes o cada 15 dies hi ha persones grans que estan en residències i els agrada molt que hi vagi alguna persona i els llegeixi un conte i dediquen aquest temps. Doncs,
aquesta és també una fórmula de col·laborar.
Evidentment, és una fórmula de col·laborar. Vull dir, i després el que et deia, pot ser que millor ara arribi Nadal i hi ha gent que té vacances o que millor vol dedicar part del seu temps i millor durant aquests dies doncs embolicaran, aniran a un espai on s'emboliquen joguines, doncs aniran aquí o aniran a un altre lloc on hagi intercanvi de roba perquè doncs amb necessitats, amb altres, i aniran, tot això forma part d'aquest voluntariat.
Àngels, estem parlant de persones que jubilen, de gent jove que pot donar un cop de mà amb xarxes, amb la web. Hi ha un perfil de voluntari o és tan eclèctic com tot el que està sortint ara?
Hi ha un perfil de voluntari des del punt de, no sé si és la paraula, però de gent que és sensible. O sigui, si li dius una paraula així, molt d'acord, perquè la persona que ve a fer un voluntariat amb l'àmbit que sigui, d'entrada ja ha de tenir algun sentiment, ja té alguna necessitat, o sigui, no ho fa per una cosa pròpia o perquè benefici, no té el benefici de sentir-se bé, no?, amb ell mateix. No hi ha benefici material de cap tipus, ni benefici del temps, ni benefici, però el sentir-se bé. I sentir-se bé vol dir que emocionalment aquella persona se sent molt satisfet. I és la sensibilitat que tenen. Quan una persona ve a voluntariat, ja li veus un perfil de dir, no, és que no ve ningú a dir, bueno, com que no sé què fer, vinc. No, això no existeix. La persona que ve realment ve perquè vol donar alguna cosa de part seva, no?, de la seva part. I llavors sembla que la paraula seria sensibilitat.
A l'oficina del voluntariat de Vilafranca estan atrafegats aquests dies perquè estan preparant la setmana del voluntariat. que és una celebració nova. Mm-hmm. S'estrena aquest 2019.
Aquest 2019. Des del 2015, que bueno, com a fomentar el reconeixement a les persones voluntàries, doncs es va iniciar el Dia del Voluntariat, no? Com una activitat doncs, que semblava que era un dia de reconeixement. Fins ara doncs, s'han fet les quatre edicions, però aquesta cinquena bueno, vam pensar que per comptes de fer un dia faríem una setmana, pel fet de que hi ha activitats que no es poden realitzar en un sol dia. Llavors, aquest any, com a setmana, van proposar a les entitats que durant aquell temps entitats ens proposessin alguna cosa que ells poguessin, perquè de fet són les entitats el que tenen endavant això. O sigui, l'oficina de voluntariat és una oficina municipal on se'ls dona suport, on se'ls dona acompanyament i on se'ls ofereixen, no sé, aquests espais per poder treballar. Però en realitat són les associacions qui porten el tema i les que, de fet, han d'engrandir, no?, això. Llavors, elles poden proposar, doncs, una activitat que digui, doncs, farem un taller de no sé què o farem, no?, qualsevol altra activitat o una cançó o el que sigui. I després, nosaltres, des d'Ajuntament, volíem fer, que ho havíem fet ja fa 2 anys, però pensem que és molt interessant, el tema d'una formació, perquè l'acció formativa és molt important, perquè a vegades hi ha coses de desconeixement, perquè també és veritat que el voluntari o voluntària té uns drets i té uns deures. I a més, hi ha una legislació, vull dir que la contempla, perquè hi ha uns riscos, perquè poden haver una sèrie de coses. En aquest moment hi ha gent que pot ser voluntari, però que en realitat el que vol és anar a fer una acció social, però en realitat sap que té uns condicionants al darrere. Doncs nosaltres volem promoure aquesta formació, oberta a la gent que fa voluntari a les entitats, i és clar, la farem durant la setmana, perquè en un dia és impossible. Per això ja vam ubicar com a setmana de voluntariat. Entre altres activitats, que ara falta que les entitats ja ens ho acabin d'enviar, i que això, aquesta setmana, culmina el dissabte, dia 16, en aquest acte de reconeixement.
Parlem del mes de novembre?
Mes de novembre.
Quan comença la setmana?
El dia 11, que és un dilluns, i la setmana és de l'11, diem el 16. La setmana seria el 17 perquè és diumenge, però de fet nosaltres acabem el 16, de l'11 al 16.
I culmina amb aquest acte de reconeixement que sí que s'ha estat fent aquests últims anys. Mm-hmm. Seguirà la mateixa fórmula?
Sí, 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 perquè és curiós que ve moltíssima gent i la gent el que vol és ser allà. El reconeixement, doncs, que evidentment hi ha la part protocolària, no?, doncs, que el regidor, a més, dona doncs, la benvinguda, però, a més, el reconeixement, perquè és important, no? Ells han treballat durant tot l'any, i a la vegada venen molts acompanyants i venen les entitats, i, no sé, és com un lloc de trobada. Vull dir, aquest dia és un lloc de trobada on, bueno, se'ls dona un petit obsequi, però, a més, se'ls encoratja doncs, a seguir treballant i a donar les gràcies. És que és un agraïment molt sincer, perquè és que han estat treballant. Vull dir, això ho hem de tenir en compte.
I darrere aquest acte, aquest reconeixement, hi ha les mateixes entitats també organitzant l'acte sí. I la festa perquè sigui reeixida?
Sí, sí, són més o menys les mateixes entitats, ens basem, normalment som una trentena, n'hi ha moltes d'entitats a Vilafranca, sempre hem dit, però hi ha algunes que per la seva condició diferent o ja no porten, ja tenen inclusió en no sé, esportives, el que, però ja fan altres coses. Però diguem-ne que la vessant més social, no? Més d'atenció a les persones, culminen aquí. I llavors d'aquesta trentena tenim una taula d'entitats que som 18 representacions i entre totes doncs, més o menys fan la seva aportació, unes més, el que mínimament puguin, però que és molt atraient pel resultat final, evidentment.
Uns voluntaris que no fan voluntariat per buscar aquest reconeixement, però que també deuen agrair aquesta setmana, aquest petit acte i aquesta trobada en definitiva, no?
Els agrada, perquè a més és que venen i venen acompanyats i és que l'any passat hi havia més de 200 persones, vull dir que veus no, l'acompanyament i els hi fa il·lusió i està com tothom molt content. I a més és un punt de trobada, com et deia, perquè entre les diferents associacions es coneix. A més hi ha gent que també fa voluntariat amb 2 o 3 entitats, vull dir que és curiós, no? Bueno, és una tarda que passem al casal i que estem bé i que ells bueno, ho agraeixen, ho estan esperant gairebé.
En la nostra propera cita amb el voluntariat, amb l'Àngels Gómez, d'aquí a un mes tindrem ocasió de presentar ja aquesta setmana del voluntariat i conèixer alguns dels participants. Gràcies, Àngels, i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Oh, nena, mai t'oblidaré. Perdona.
Amb obeses i el seu perdona'm, arribarem a les 11 del matí. Notícies, breu pausa i obrim línies perquè arriba el català al carrer.
Perdona.